Ràdio Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Segons un estudi de la RAC, un 10% dels conductors que accedeixen a Barcelona han canviat la seva mobilitat personal per l'entrada al 2020 en vigor de les zones de baixes emissions. Aquesta és la xifra. Uns diran que és bona, altres que és insuficient. Depèn dels interessos particulars de cadascú. Però hi ha una certesa. El pèssim funcionament del transport públic, el que paguem tots, rebaixa el seu ús. Aquest agost va ser un mes horribilis per Rodalies. No hi havia dia, i no és cap exageració, que no haguéssim d'enviar un redactor a les vies. El so dels viatgers era repetit. Arribo tard, em descompten la meva nòmina. M'aixeco mitja hora abans per agafar el primer comboi i ara tampoc arribo. Repassin els nostres informatius d'agost. Va ser diari. Sempre em va sorprendre el silenci dels alcaldes de les ciutats dels habitants més perjudicades. La majoria, això sí, socialistes. I optaven per un silenci d'estiu, tot i el perjudici de temps diari per als seus ciutadans. 5 anys ja porta Pedro Sánchez i el PSOE i el PSC al govern central. Temps suficient per millorar aquest servei. I a l'usuari li dona igual de qui sigui la competència. Sol vol que els horaris es compleixin amb regularitat i que l'excepció no sigui la puntualitat. Ara també ens sorprèn l'atac del govern central cap a l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. Clar, aquest és del Partit Popular. Albiol diu que vol moderar la entrada en vigor de les baixes emissions i la vol endarrerir fins al 2027. Ho justifica afirmant que perjudica els veïns i veïnes que no poden canviar el seu cotxe o furgoneta, és a dir, els més humils econòmicament. En canvi, a Lleida Ciutat, on manen per cert els socialistes, no té data d'aplicació ni d'entrada en vigor la zona de baixes emissions, ni per al 2024 ni per al 2027. Res, no hi ha calendari. Per prudència, ho justifiquen. I aquí, la ministra Teresa Rivera calla. Al final, tot depèn si manen els teus o no, per desplegar unes crítiques partidistes. Bon migdia, sóc Sergi Tor i expliquem notícies que s'estan produint aquestes últimes hores a Catalunya. Mar Puerto, bona tarda.
Bona tarda, Sergi. Comencem explicant les fortes pluges que han afectat aquest dimarts la nit i dimecres també a la matinada al municipi de Torredembarra, al Tarragonès, deixant passos soterrans inundats i també un mur caigut. Afortunadament, no han causat danys de major consideració i, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, han caigut 93 litres per metre quadrats, que en alguns punts podrien haver arribat fins als 112. I seguim perquè una jutgessa de Granollers ha ordenat tornar més de 20.000 euros a un afectat per les preferents verdes de Rio 2 Bank. Segons apunta el col·lectiu Ronda, la sentència sosté que el banc ha incomplert amb el seu deure d'informació. I un centenar d'activistes per l'habitatge han protestat avui també davant de les portes de Fira Gran Via a l'Hospitalet de Llobregat contra el Saló Immobiliari de District que arrenca aquest dimecres. Els manifestants han aconseguit trencar un primer cordó policial dels Mossos d'Esquadra amb els quals han protagonitzat moments de tensió i també han llançat pots de pintura a congressistes que accedien al recinte entre crits. D'altra banda, hem d'informar que l'Audiència de Girona ha condemnat a 2 anys de presó i 4 d'inhabilitació al treballador de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, que es va embutxacar més de 8.000 euros d'impostos. El processat, que ha tornat els diners, ha acceptat els 2 anys de presó. I atenció, perquè els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana de Barcelona, la Policia Nacional i també la Guàrdia Civil estan duent a terme un dispositiu a Catalunya i a Madrid contra una xarxa criminal de comerç il·legal d'animals de companyia. En total, se'ls atribueixen delictes continuats de maltractament animal, estafa, falsedat documental, intrusisme professional i també blanqueig de capitals. Acabem avui, doncs, explicant que els riders i els taxistes s'han carallat, per cert, també contra Glovo per presumpta contractació de falsos autònoms, tot plegat per presumptes delictes contra la hisenda pública, la seguretat social, estafa i també el dret dels treballadors.
Gràcies, Amar. Busquem ja l'actualitat de serveis. I la mare estava parlant d'aquests aiguats de Torredembarra. La pluja serà protagonista al llarg d'aquesta tarda a diverses comarques de Catalunya, especialment a la zona de Girona, on s'espera, doncs, a totes les comarques aquest risc de pluja intensa. A Tarragona estarà ja més centrada, en aquest cas, cap a les rodalies de la capital i cap a Valls. Pel que fa referència a Lleida, lluirà el sol, també pot haver-hi pluja a l'Alta Ribagorça i a la Seu d'Urgell. Però, com dèiem, aquesta tarda la zona de més pluja pot ser les comarques de Girona. Busquem ja tot seguit el trànsit. I busquem les últimes incidències. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. La veritat és que, en general, ara parlem de calma en aquesta xarxa viària, petita treva, hi ha poc volum de trànsit. El més important, no tenim constància, afortunadament, de cap accident, de vehicle avariat que ens pugui complicar aquesta circulació. Per tant, com us dèiem, a aquesta hora hem de parlar de molta calma, de molta fluidesa, també a les vies que envolten Barcelona. En general, també a les rondes, sí que es carreguen una mica aquesta ronda de dalt, en sentit Besòs, alguns trams habituals, per exemple, el tram portuari de la Ronda Litoral, aquí hi ha més volum de trànsit, però vaja, com us dèiem, de moment, calma al conjunt de la xarxa viària catalana. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Estimats passatgers i passatgeres, us parla el Pare Noel. Oh, oh, oh. Estem a punt d'aterrar el que vindria sent... bé, casa meva. Prepareu-vos per conèixer
Lapònia. Si està pilotant l'avió, on ha deixat els rems?
Ara amb Vueling, nova ruta a Lapònia per visitar en família a un vell amic. El Pare Noel. Entra a Vueling.com i reserva ara.
Oh, oh, oh. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Barcelona va ser la primera ciutat espanyola en aplicar una zona de baixes emissions. Va ser al gener del 2020, dos mesos abans del confinament de la pandèmia del coronavirus, i va completar el desplegament al març del 2021. Passats aquests anys, gairebé tres, els veïns de Barcelona i l'àrea metropolitana suspenen la gestió de la zona de baixes emissions, una mesura restrictiva del trànsit que no ha aconseguit a canviar majoritàriament els hàbits de la majoria de conductors. Aquest rebuig es desprèn d'un estudi i enquesta elaborada pel RAC, on s'assenyala que 4 de cada 10 consultats suspèn la gestió de les zones i que un 75% dels enquestats no ha variat els seus hàbits de mobilitat. Però no tot han de ser aspectes negatius, ja que aquesta enquesta constata que un 10% dels conductors sí que ha deixat d'utilitzar el cotxe des de l'entrada en vigor de la mesura per reduir la contaminació. S'ha llegit la enquesta del RAC i les seves conclusions l'Andrea Gavarró.
D'aquest percentatge que constata haver deixat d'utilitzar el cotxe, un 82% utilitza el transport públic, un 12% s'ha passat a la moto i un 6% es desplaça a peu, amb bici o patinet. L'enquesta s'ha fet a un miler de persones i constata que des d'aquella zona de baixes emissions, un de cada 10 usuaris l'ha deixat a casa per passar-se al bus o al metro. La mala notícia és que la meitat dels que han pres aquesta decisió, passar-se al transport públic, estan insatisfets, com comentava Cristian Bardagí, director de l'àrea de mobilitat del RAC.
Si realment el transport públic ha de ser l'alternativa, i aquí és on s'haurien de posar esforços. El que s'ha passat al transport públic, diu que bueno, la meitat són vermells, ni taronges, són malament, vaig més cansat, ni no sé què, em costa més. Bueno, doncs si això ha de ser l'alternativa, ha de millorar l'experiència de mobilitat respecte a l'anterior, perquè si no, a la mínima de canvi, la gent desfarà la transferència modal.
Segons l'enquesta, entre els que han decidit comprar vehicle nou arran la implantació de la zona de baixes emissions, només un 4% se l'han comprat elèctric o híbrid i un 7% s'ha arriscat a un amb l'etiqueta groga, els següents als quals es podria restringir el dret a circular. La meitat dels encastats està d'acord amb la implantació de la zona de baixes emissions a Barcelona i 6 de cada 10 aprova la gestió que se n'està fent.
A Catalunya, a banda de la ciutat de Barcelona, que va ser la primera a Espanya, i localitats de l'àrea metropolitana com l'Hospitalet, Esplugues, Cornellà o Sant Adrià, també hi ha actives zones de baixes emissions a localitats com Sant Cugat o Sant Joan d'Espí. Més enllà d'aquests municipis, n'hi ha altres que no s'ho han plantejat o que directament no pensen aplicar aquesta mesura anticontaminació. És el cas de Badalona, on el seu alcalde, Xavier García Albiol, ha anunciat una moratòria de 3 anys de la seva aplicació i que la suspena fins al 2027. Albiol dona aquests arguments.
Es una medida que beneficia a aquellos vecinos de Badalona que menos recursos tienen, aquellos que no pueden cambiarse el coche o no pueden cambiarse la furgoneta. A veces estamos hablando de vehículos que utilizan estas personas para trabajar. Nosotros somos conscientes y estamos comprometidos con el cambio climático, con la defensa del medio ambiente, pero esto lo tenemos que hacer compatible con no castigar a aquellos vecinos que no se pueden cambiar el coche o la furgoneta.
Albiol ha criticat l'amenaça de la ministra del Govern Central, Teresa Ribera, que amenaça amb retirar fons europeus a la ciutat de Badalona si no implanta les zones de baixes emissions. I ha demanat una reunió amb la ministra. Per cert, que altres ciutats de Catalunya, com és el cas de Lleida, no tenen hores d'ara cap mena de calendari de quan aplicaran aquestes zones de baixes emissions, ni per l'any que ve, ni tampoc el 2027, i opten, almenys públicament, per la prudència. Canviem d'arguments informatius. Destacat operatiu de la Guàrdia Civil contra els traficants de drogues. S'ha desmantellat un dels grups criminals més importants en l'àmbit del tràfic de haixís. S'han detingut, atenció, a un total de 50 persones i s'han incautat a gairebé 6 tones de droga. Més detalls de l'operació amb Yolanda Bernal.
La Guàrdia Civil reconeix que desarticular aquest grup criminal era tot un repte. Segueix creixent l'entrada d'haixís i de cocaïna a través de la costa catalana, també del País Valencià, per la pressió que viuen aquests traficants al sud d'Espanya. I la policia s'ha estat trobant una dificultat afegida. Aquestes bandes cada vegada més fan servir armes, no contra els agents, sinó per protegir-se de possibles robatoris, perquè fan una inversió molt alta a l'hora de transportar la droga. Ho explica José Luis Tobar, cap de la Guàrdia Civil a Catalunya.
Y lo hacen con armas de fuego y con armas de guerra. Eso está complicando nuestra actuación, porque evidentemente esas armas no son para combatir a la policía o la Guardia Civil, sino que son para protegerse de otros individuos delincuentes. Pero nosotros estamos en medio, entonces implica tomar otra serie de medidas y otras dificultades operativas para nosotros.
Aquesta operació ha estat una de les més importants en quantitat de droga i tipologia d'armes comissades a Catalunya. Gairebé 6 tones d'haixís, 2 armes de guerra, 3 de foc i 50 detinguts arreu d'Espanya. La investigació va començar el 2019, quan es van intervenir 500 quilos d'haixís que es transportaven en vehicle per l'AP-7 al seu pas per València. Després d'aquesta operació, n'hi ha hagut d'altres fins la seva culminació el passat 30 d'agost, quan diversos agents es van camuflar en una zona de pescador i van veure com descarregaven una narcollanxa a la costa del Garraf.
Gràcies, Yolanda. I atenció amb aquesta notícia. Els titulats universitaris tenen plena ocupació, cosa bona, però hores d'ara encara tenen una assignatura pendent, i és el domini de l'anglès. Hores d'ara tan necessari per trobar feina, ja no únicament a nivell internacional, sinó també feines nacionals. Aquesta és una de les conclusions de l'enquesta d'inserció laboral de graus, màsters i doctorats, que també constata que el sistema universitari de Catalunya té capacitat d'atracció i retenció de talent i, a més, està reduint la fuga de titulats que acaben treballant a l'estranger perquè tenen millors condicions laborals. És a dir, que cada vegada, i això és bona notícia, es reté més i millor talent. No obstant, encara hi ha força mancances, com quin és Andrea Gavarró.
Per àmbits d'estudis, les humanitats són les que més talent atreuen, seguides de la salut i les enginyeries. La major fuga de talent es dona també en les enginyeries i les ciències. Tot i que estudiar un màster augmenta les possibilitats de promoció i millora salarial, 2 de cada 3 doctorats contractats en empreses opinen que no fan funcions pròpies del seu nivell formatiu, fet que s'ha incrementat en els últims anys. En canvi, cada cop hi ha més doctorats treballant en empreses on sí fan funcions pròpies del seu nivell, mentre que redueixen els contractats per les universitats. Els contractes personals encara suposen el 21% de les vies per trobar la primera feina. D'altra banda, s'ha incrementat en un 20% l'accés a partir de les pràctiques d'estudis i els portals webs. L'enviament de currículums per iniciativa pròpia ha baixat del 30 al 20% en 3 anys. Anna Prade, responsable de l'enquesta sobre inserció laboral, ho explica.
O sigui, els contactes personals continua sent la primera, però per molt poquet, seguida de pràctiques dels estudis, però ha baixat 4 punts percentuals des de l'edició anterior. Val? I la gran pujada ha sigut això, els portals web. Claríssimament és una bona notícia sobre l'accés al mercat de treball.
Pel que fa a la satisfacció amb la titulació cursada, el 82% dels doctorats manifesten estar satisfets, mentre que els titulars en graus i màster ronden el 70%, percentatges estancats respecte al 2020. No obstant, un terç dels titulats en graus o màsters no repetirien estudis.
I avui, aquí a COPE Catalunya i Andorra, estem radiografiant una professió que va camí de la seva extinció. El cinema espanyol l'ha tractat en profusió, tant el cinema de la dècada dels 50 o dels 60, com també el cinema més actual. I a què ens estem referint? Doncs al servei de porteria de finques urbanes. A Barcelona i en alguna altra capital catalana encara hi ha algú doncs, que han trobat que viuen fins i tot a les porteries i que fan aquest servei que és indispensable per tots els habitants d'una comunitat. És a dir, que a banda de treballar vetllant per la neteja i la seguretat de la finca, tenen també casa seva al vestíbul. Però cada cop són menys. Són treballadors, però també a la vegada veïns, i així se'ls pot localitzar en qualsevol moment del dia o la nit. Ser porter o portera d'una finca urbana és una feina que pot semblar d'una altra època, però encara existeixen, com dèiem, a la ciutat. Arrere, en COPE Catalunya i Andorra hem escoltat la història de la Mari, una portera de la ciutat de Barcelona, la qual, doncs, ha estat per consultada, en aquest cas, per l'Andrea Gavarró.
La Maria Assumpción, portera des de fa 22 anys, explica quines són les tasques que executen els porters, un ofici que, segons ella, fa molta comunitat.
A ver, el trabajo exacto de una portera es hacer, digamos, mantenimiento de la escalera, hacer todo. Ahora, actualmente, que ha cambiado bastante los tiempos, se recoge todos los paquetes y ser una persona que tenga siempre la comunidad limpia bien y una persona discreta. Entonces yo creo que es un trabajo que está muy bien.
Durant dècades han format part del panorama urbà, especialment a les finques de grans ciutats. Per motius econòmics i l'aparició d'elements tecnològics que exerceixen les seves funcions, com el porter automàtic, a més de la competència que exerceixen grans empreses de serveis, la professió de porter de finca urbana és un ofici en vies d'extinció. Un ofici que no s'ha de confondre amb el de conserge, doncs els porters viuen a la pròpia finca. Alguns, com és el cas de la Mari, passen a formar part de la comunitat de manera completa. Aquesta professió suposa una dedicació moltes vegades de 24 hores per urgències o el que pugui passar. A més de molta mà esquerra perquè hi ha un tracte constant amb les persones.
Sí, a ver, yo siempre he dicho que en una comunidad aquí hayan propietarios y inquilinos, en la hora del servicio de trabajo de portería, todos les tienes que dar el mismo servicio, no tienes que hacer diferencias. Esto no quiere decir que luego en tus momentos libres tengas más relación con una persona que con otra, pero el servicio de portería con todos igual.
En 2 anys tancarà la porteria de l'Eixample, on viu i treballa per últim cop. Un fet que, segons confessa, encara no està preparada per afrontar. La de la Maria Assumpción és una història en primera persona d'una professional que resisteix en temps complicats, en moments en els quals es veuen moltes porteries buides i una jubilació suposa un espai en blanc en nombroses comunitats de veïns. Un espai i un ofici que defensen i reivindiquen per a les futures generacions, encara que saben que cada cop és menys comú.
I saludem a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra, Montserrat Junyent, assessora jurídica del Col·legi i Associació d'Agents Immobiliaris, tant d'Espanya com també del Consell Català. Senyora Junyent, benvinguda i bon migdia.
Bon dia.
Bé, per ser una curiositat, una finca i un pis que té porter està revaloritzat o no amb el mercat immobiliari, aquesta figura?
Bueno, és una figura que fa molts anys que tenia clarament un paper assignat de dintre de la convivència de l'escala, doncs perquè controlava l'accés, la neteja, recollia els recados, ajudava, era una mica doncs, el centre neuràlgic de la convivència dintre d'aquella comunitat. A dia d'avui això jo diria que està una mica en desús, com a mínim la figura del porter, no la del conserge. Per què? Perquè això té uns costos. Aquelles comunitats que tenen aquest servei, doncs és un servei que és car. Dependrà de la gent que hi hagi en aquell edifici, pues serà més gran o més petit i s'haurà de repartir entre tots els afectats. Però realment és un servei que té una incidència clarament amb els manteniments dels habitatges en aquells edificis.
Sí, és evident que és un increment de costos, però aquell cartell de es ven o es jogue raó porteria, això sí que ja pràcticament ha desaparegut, perquè també se podia entrar en un conflicte d'interessos amb els agents immobiliaris professionals.
Bé, clar, que aquesta és una altra... Això ja és una vessant que els darrers anys s'ha derivat, que sí que ha desaparegut aquest mecanisme de publicitar la venda o el lloguer d'un immoble, aquests canals de comercialització, jo diria que sí que realment estan clarament en desús per diverses circumstàncies, però i una altra és que ajudi a ensenyar l'habitatge. Clar, aquí poden sorgir moltes controvèrsies, perquè mentre està fent aquesta tasca que està en benefici d'un únic llogater, d'un únic propietari, o en benefici de la pròpia agència que li demana aquesta col·laboració, ho està fent a hores, probablement, de feina que només hauria de destinar clarament a la comunitat. I jo crec que això excedeix del que se'n diria recollir recados o d'ajudar clarament amb aquell copropietari.
I ja que tenim a Montserrat Junyent aquí a l'informatiu migdia, seria imperdonable per la meva part no preguntar-li de com està el sector.
Tenim situacions complexes, sobretot en el mercat de lloguer, per la inseguretat que s'està generant en aquests darrers anys, vull dir, jo diria que pràcticament des de la pandèmia i fins i tot aquí a Catalunya, una miqueta abans, estem generant una quantitat ingent de legislació i quan tenim molta legislació que incideix en un mateix producte, doncs crea inseguretat. La inseguretat mai és bona perquè el mercat funcioni d'una manera normalitzada. Catalunya en som un clar referent, vull dir, perquè som l'únic a dia d'avui que estem, o tenim ja aprovades, pendents, també és cert, de la validació del Ministeri a Madrid, de les zones tensionades, que són les que permetrien limitar el preu del lloguer. Això crea inseguretat especialment als que tenen el producte, que són els que han de posar aquest producte al mercat. I què fan? Pues, de moment estan una mica a l'expectativa. Molts han derivat per les seves circumstàncies que cal analitzar de manera poder individualitzada el producte que tenien destinat a lloguer l'han destinat a venda. Per tant, això fa baixar l'oferta de producte disponible amb lloguer.
Montserrat Junyent, assessora jurídica del Col·legi i Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya, gràcies per estar aquí a l'informatiu migdia de Cope Catalunya. Bon migdia.
Gràcies a vosaltres.
I aquí a l'informatiu migdia de Cope Catalunya anem a parlar, després de la publicitat, de dos temes interessantíssims. Primer, és un exemple de superació. Parlarem de la Montse Mechó. I què fa la Montse? Primer, la seva edat, 90 anys. I és una gran aficionada als salts en paracaigudes, sí. Des de que fa 40 anys, des dels 50, que es va dedicar a aquesta activitat, ha fet més de 900 salts en paracaigudes. Un exemple, doncs, de superació. I torna la moda del ganxet. Fa pocs dies vam veure una europarlamentària fent ganxet en una sessió a la Cambra Europea i va haver-hi crítiques. I és una errada. No va ser cap menyspreu. Fer ganxet treu ansietat i les escoles ho comencen a oferir com una activitat extraescolar i ens encanta. D'aquests i d'altres temes d'actualitat a volta de publicitat aquí a l'informatiu migdia de Cope Catalunya.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Ven a Granada, recorre sus calles y piérdete en sus rincones inolvidables.
El Ayuntamiento de Granada integra los barrios en la ciudad para hacer de ella una ciudad única para vivir y para visitar.
Estrategia DUSI de la Ciudad de Granada, cofinanciada con fondos FEDER. Una manera de hacer Europa.
Con ganas de perderte por España un fin de semana, volar a destinos europeos como París o Islandia, o vivir un puente de diciembre diferente en India, Laponia o Nueva York. Escápate y recarga. Disfruta de ese puente o escapada que tanto tiempo llevabas esperando. Reserva con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés.
En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ha estado genial esta primera cita. ¿Te parece si me das tu número de Busca y nos volvemos a ver?
¿Busca? Actualízate. A todos nos vienen bien los cambios, y a tus neumáticos, más. En Peugeot Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad. Condiciones en Peugeot.es.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La història de Montse Mechó mereix ser explicada i escoltada. Té 90 anys i la seva afició són els salts en paracaigudes. I atenció, no és que ho hagi fet una vegada o dues. En porta més de 900 salts des de que va complir els 50 anys. De la Montse podem dir que és una esportista molt més que completa i que és una història de superació que ens porta, la veritat, la nostra companya Mar Puerto.
Sí, i no només això, va començar classes de ballet als 7 anys i als 90 també ha guanyat el seu darrer campionat de natació. És tota una esportista i ella mateixa ens explicava que la música li ha servit per exercitar la ment i la natació pel cos.
Primer vaig començar, la meva mare era pianista i llavors es va portar la meva germana, que tenia 4 anys més que jo, i a mi a fer classe de ballet. I allò ja va ser el primer moviment, em penso, que ja vam fer el cos. El cos i la ment, perquè el fer ballet també crec que és una de les parts importants que fem servir el cervell per estar actius.
Una passió per l'esport, per cert, que compartia també amb el seu fill Eduard abans de morir als 26 anys, practicant pesca submarina, però que va seguir unint-los fins i tot després de l'accident, primer amb la natació i després amb el paracaidisme.
En l'any 51 necessitaven saltadors de palanca i trampolí perquè a l'any anterior, a l'any 50, es van guanyar els campionats d'Espanya de natació perquè s'incluïen els salts també. I llavors ens van dir necessitem alguna saltadora que ens representi. I van dir la Montse, que està sempre per allà dalt, els trampolins.
No obstant això, d'un temps cap aquí, la Montse ja no ha pogut realitzar més salts per dues raons concretes. L'últim el va fer amb 88 anys, però tots els que ha fet diu que, sens dubte, se li queden pel record.
Tinc 936 salts. A partir d'aquest salt ja no n'he fet més perquè vaig tenir que cuidar una germana que amb demència, que me la van ingressar. Ara ja no donen, a partir dels 80, ja no donen la llicència.
I és que ella mateixa ens deia que té tots els salts guardats en un llibre. Ha viatjat pel món saltant en paracaigudes des dels Estats Units fins a Finlàndia i el que sí sap és que ha viscut l'experiència i la vida al màxim.
Per poder-ho fer, és fer-ho. T'esforces a poder anar cada dia, si puc, cada dia que puc, al Club Natació Barcelona, perquè és el moviment, és fer servir totes les parts del cos, des de la respiració fins a la punta dels peus.
Així doncs, tota una vida dedicada a l'esport, però coneguda sobretot per aquells que l'envolten pel somriure d'orella a orella que se li dibuixa quan ho practica.
Així és, Mar, una història fantàstica. Mira, una assignatura pendent, fer un salt amb paracaigudes. I fer ganxet, com vulguis dir-ho, o croixet, està de moda. Nosaltres ens hem fixat en aquesta pràctica arran de la imatge que molts han pogut veure d'una europarlamentària escoltant un discurs a la Cambra Europea fent ganxet. I no és un menyspreu. Aquesta pràctica treu ansietat. Al Congrés dels Diputats o al Parlament hem vist moltes vegades a polítics jugant amb el mòbil o llegint i fent, doncs, en aquest cas, enviant whatsapps a les pàgines web. Es poden fer les dues coses, seguir amb atenció un discurs i jugar amb el mòbil o fer ganxet. Sens dubte que fer ganxet és molt més profitós perquè és relaxant i tranquil·litzador. Escoltem, d'aquí veus instants, escoltarem una psicòloga, però abans et vull presentar la Maria. Es tracta d'una senyora que té una acadèmia de ganxet a Terrassa que ha passat a per darrere en COPE amb la Yolanda Canales.
La Maria ens ha confirmat que es tracta d'una activitat molt relaxant. Pot ser al principi, el primer dia no ho pot semblar gaires perquè s'està aprenent, però ens promet que sí, que és desestressant.
Relaxa molt. Al principi, sí. Si no n'has fet mai, sí. Quan agafes el ganxet i el fil, tothom diu, això és impossible que relaxi, perquè tothom està molt tens, les mans estan dures, no saps com agafar res, però al cap d'una horeta, una horeta i mitja, ja tot es comença a relaxar, i el segon dia o tercer que fas ganxet, ja el cap està en el ganxet i no penses en res més. I això és el que relaxa el cap.
La Maria dona cursos de ganxet a Terrassa. Ens ha explicat que té alumnes de totes les edats, des d'una nena d'11 anys fins a una senyora de 80, tot i que la mitjana està entre els 50 i 60 anys. Però sí diu que cada cop s'interessa més gent jove per fer ganxet, entre altres coses perquè ara està molt de moda.
En les nostres àrees feien molt de ganxet sí. I mitja, llavors va haver una època que va baixar i semblava que era de gent gran, però ara el ganxet és de gent jove. I tota la moda que ha vingut aquest estiu ja va començar l'any passat, que és moda de teixit amb ganxet. Evidentment, el que venen a les botigues grans està fet tota màquina, no? Però imita el ganxet de les àries.
Clar.
Llavors està molt de moda.
I la gent jove, diu la Maria, com a mínim va a classes a provar, a veure si pot fer aquella peça de roba que ara es porta o un bolso de ganxet.
Molt jove, que es volen fer tops d'aquests d'estiu, que estan fets amb els quadradets aquells de floretes, que es diuen granis, val? Gent que es vol fer bolsos, que també hi ha molts a les botigues que són tipus ganxet. Hi ha moltes coses així i la gent doncs, els pica la curiositat i diu, ostres, potser me'l puc fer jo.
A més, diu que serveix com a teràpia, perquè la gent que participa al grup de classe va explicant històries i van petant la xerrada.
Es fan els grups, doncs, llavors tothom parla, riem molt, cadascú explica les seves coses i també és com una teràpia.
Per cert, la Maria, com a experta, ens ha dit que la comissària d'Afers Interns, Iva Johansson, que va ser caçada fent manualitats tèxtils mentre parlava al ple del Parlament, la seva cap, que no era altra que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, no estava fent ganxet pròpiament i aposta que estava teixint uns mitjons.
I saludem a l'informatiu migdia de COPE Catalunya la psicòloga humanista de l'Institut Claritas, Beatriz Bejón. Beatriz, benvinguda i bon migdia.
Buenos días.
Bien, ¿es tan beneficioso el ganchillo como están diciendo actualmente estas últimas informaciones de que reduce la depresión y activa sustancias químicas que nos hace sentir bien su ejercicio?
Sí, tiene dos partes muy beneficiosas, ¿no? Y muy necesarias, un poco por esto que comentabas. Y es esta parte un poquito, ¿no? La primera de favorecer un momento de introspección, ¿no? En esta sociedad dopaminérgica en la que vivimos, poder encontrar ese rato y estar con nosotros mismos, ¿no? Ocurre una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Y es que entramos en piloto automático mientras hacemos una actividad que no requiere mucha capacidad cognitiva y de repente podemos conectar con nuestras preocupaciones, podemos conectar con necesidades que podemos tener o simplemente podemos centrarnos en ese presente, ¿no? En esa actividad y estar ahí un ratito con nosotras. Eso por un lado. Luego, por otro lado, por supuesto, tiene esta parte tan interesante, ¿no? Y es la parte gratificante, la parte de satisfacción personal de haber hecho algo con tus manos, ¿no? Cuando haces ganchillo, cuando tejes, el objetivo también es construir una pieza para ¿sí? casa, para ropa, para lo que tú consideres y quieras regalar o incluso montar tu propio negocio de esto, ¿no? Entonces, esta parte, ¿no? Conseguir esta sensación de realización y de productividad, bueno, os podéis imaginar lo sano que es esto para nuestra autoestima y el efecto beneficioso que conseguimos a largo plazo, ¿no? Sabiendo que tengo algo mío, algo que estoy haciendo yo, y es un reto, es mi proyecto, ¿no? Esto es algo mío que yo estoy consiguiendo.
Sí, estamos cargados de prejuicios, estamos cargados a veces de que creemos que lo antiguo ya no sirve, sino que todo tiene que tener un barniz de modernidad. ¿Crees en este caso de que podemos superar este prejuicio de asociar el ganchillo a una determinada época ya pretérita?
Sí, a mí realmente, personalmente, me cuesta entender que se haya convertido en un prejuicio, ¿no? Como si fuera algo malo, ¿no? El poder construir piezas, el poder hacer algo con tus manos, que es todo bueno, toda una satisfacción personal. Me cuesta entender que se haya convertido en un prejuicio cuando realmente no estamos haciendo ningún mal a nadie por encontrar una actividad que a nosotros nos relaja, nos gusta y además podemos convertir en un regalo, ¿no? Para otras personas y para personas importantes para nosotros. Entonces, bueno, desde luego, al igual que hemos conseguido superar otros prejuicios, ¿no? A nivel social, creo que este no es nada comparado con, bueno, pues con otros prejuicios, ¿no? Como muchos trabajos que están asociados a labores más femeninas, y hemos conseguido superar esto, que tenía una etiqueta con un peso mucho mayor. Creo que podemos superar que el ganchillo está de moda y es tremendamente beneficioso.
Nunca mejor dicho, viva el ganchillo, que no es una cosa de nuestras bisabuelas y de nuestras abuelas, sino que es una cosa de futuro y de nuestras nietas y de nuestros nietos. Porque también se habla mucho a veces de la palabra sexista, ¿no? Hay también esta acusación a quien quiera impulsar el ganchillo diciendo la palabra sexista, que creo que está muy mal utilizada en este caso.
Bueno, como tú comentabas, ¿no? Conocemos perfectamente el origen y hay labores que están asociadas a un sexo. Están, o prefiero decir, estaban, ¿no? Esperemos que esto pueda cambiar y que lo podamos, o sea, que podamos normalizar, que los hombres cocinan, que los hombres limpian, que los hombres pueden ser enfermeros y que los hombres pueden, en su rato libre, hacer ganchillo y una bufanda monísima para su madre o su suegra.
Claro que sí.
Por ejemplo.
Beatriz Bejón, psicóloga humanista del Instituto Claritas, gracias por estar aquí al Informatiu Migdia de COPE Catalunya y buen día.
Gracias a ti. Muchas gracias.
Estimats passatgers i passatgeres, us parla el Pare Noel. Estem a punt d'aterrar el que vindria sent, bé, casa meva. Prepareu-vos per conèixer la
Pònia. Si està pilotant l'avió, on ha deixat els rens?
Ara amb Vueling, nova ruta a la Pònia per visitar en família un vell amic. El Pare Noel. Entra a Vueling.com i reserva ara.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Fes-te soci de Càritas. Et necessitem per ajudar les persones en situació de vulnerabilitat, pobresa o exclusió social dels nostres pobles, barris i ciutats. Amb la teva ajuda periòdica i gràcies a l'acció que realitzem voluntaris i professionals, podem seguir amb els més de 350 projectes per a famílies i nens, gent gran, immigrants, entre altres. Amb la teva ajuda farem que aquestes persones se sentin acollides i acompanyades.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
I res, en 8 minuts arriba Esports Cope, avui amb Albert Díez. Albert, bona tarda.
Què tal, Sergi? Bona tarda a tothom.
Què millor començar la Champions amb un 5-0 a casa.
Sí, el Barça davant l'Anvers, el conjunt belga, una de les ventafocs d'aquesta fase de grups de la Lliga de Campions, tot i que el gran titular és que el Barça està de dolç i amb un nom propi. Jo, Fèlix, ahir marcant 2 dels 5 gols i donant una assistència. D'això en parlarem i sentirem els protagonistes, tot i que la notícia avui de la jornada que en Barça és la renovació d'Alejandro Valde fins al 2028. El Barça, el post-Champions, avui juga el Real Madrid també. Aquesta serà la portada de l'edició d'avui d'Esports Cope. I després més històries, perquè estan a punt d'arribar, si no ho han fet, les dues jugadores, que a més són dues jugadores del Barça, que no van anar al Mundial i que han abandonat la concentració de la selecció femenina, en tot l'embolic, en Renou, digue-li com vulguis, que hi ha entre València, Madrid, vaja, que és una qüestió d'estat. Mapi León i Patri Guijarro han presentat Solís i Eric García al Girona. Té nou jugador l'Espanyol, Víctor Ruiz. Moltes històries. Sí, t'espero, benvolgut, Sergi, tot.
No, aquí estaré pendent, perquè el menú és veritablement complet i molt, molt temptador d'escoltar. 3 i 5, Esports Cope, res, no marxis
aquí ja. Aquí em quedo, davant del micròfon blau, com sempre.
Exacte, arriba Línia Cope, a les 3 el repàs informatiu nacional i internacional, 3 i 5, Esports Cope amb Albert Díaz.